Què tal? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts un dilluns més al Lloret Esportiu, al programa d'esports de Nova Ràdio Lloret en aquest 19 de febrer del 2018. Ens trobem a les portes de la celebració a Lloret de Mar de la Copa del Rei, que reunirà els millors equips de la primera volta de l'hoquei Lliga. Entre ells hi haurà el Club Hoquei Lloret, que com a anfitrió serà un dels conjunts participants. La competició començarà aquest dijous i els homes de Manel Barceló disputaran el segon partit a quarts de final a les 9 de la nit contra el Liceo. Recordarem quins partits podrem veure del 22 al 25 de febrer en el programa d'avui. Un programa en què centrarem especial atenció en el derbi gironí que es va disputar ahir de futbol entre el Llagostera B i el Lloret, que va acabar amb victòria per 2-0 pels llagostarencs. Sabrem quina és la valoració del tècnic Edu Urdiales després de 4 derrotes seguides. A la segona part parlarem de bàsquet amb el tècnic del sènior femení del bàsquet Lloret, Pol Pont, amb qui valorarem l'inici de la segona fase de la tercera catalana. D'altra banda, també entrevistarem Miquel Gràcia, president del Club Volei Lloret, perquè aquest cap de setmana l'equip va caure derrotat a l'Hospitalet per 3-2 i ha abandonat el lideratge de la classificació de la fase d'ascens. Per últim, també tindrem temps de parlar d'atletisme amb José Luis Blanco. El de la Sansi s'ha proclamat aquest cap de setmana campió per tercera vegada dels 10 quilòmetres de Balaguer. Doncs vinga, va, comencem. En el control de so, Josep Altafulla us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
Lloret Vila Esportiva. Festa en ressò a Lloret Esportiu.
Les 9 i 5 minuts del matí, comencem amb els titulars. José Luis Blanco guanya per tercera vegada els 10 quilòmetres de Balaguer. El corredor de la Sansi va creuar la meta amb un temps de 34 minuts i 30 segons en una prova que ja va guanyar els anys 2014 i 2016. El segon classificat va ser Pol Fernández i en tercer lloc va entrar Aleix Sierra. En dones, triomf per Noemí Aumedes amb un temps de 42 minuts i 8 segons, seguida de Raquel Marquès i Núria Alcántara. També a Balaguer, a la mitja marató, Abderrahim El Jafari, de la Sansi, es proclama guanyador amb un temps d'una hora i 9 minuts. El corredor marroquí es va quedar a 5 minuts de batre el rècord de la prova que té ell mateix amb una hora i 4 minuts. En dones, la primera va ser Carolina Sánchez, del club Triatló ProSan. La cita, que va reunir 850 participants entre les diferents curses, va arribar a la seva 30a edició. El club de futbol Lloret cau a Llagostera després d'una mala primera part. L'equip d'Edu Urdiales va perdre el quart partit seguit de la segona volta de la primera catalana. Va ser per 2-0 al camp del Llagostera B, que va resoldre el partit durant la primera part. Els lloretencs van mostrar la seva pitjor versió i en el minut 3 van rebre l'1-0 a la sortida d'un córner en una rematada de Mario Jiménez. Més tard, en el 17, Arnau Campeny, de penal, va fer el segon i definitiu gol de la tarda, que va donar el triomf a l'equip que entrena Javi Salamero. El Lloret, amb aquesta derrota, es manté 12è a la classificació, però ja té el descens a només 3 punts. La pròxima jornada, nou derbi gironí, serà a casa davant del Banyoles. En tercera catalana, el club de futbol Lloret B perd 0-2 contra el Blanes i torna a la part baixa de la classificació. El filial lloretenc va encaixar els dos gols de la derrota en el segon temps. El 0-1 va arribar en el 55, obra de Manel Guarnido, i el 0-2 el va fer Bilal en el minut 88. Amb aquest resultat, els homes de José Cáceres baixen al 16è lloc amb 21 punts. En quarta catalana, també en futbol, golejades en contra pels conjunts lloretencs. L'Sporting Lloret va caure 7-1 al camp del Sant Antoni, mentre que el Futbol Club Lloretenc va perdre 3-7 davant del Quatre Vents. Victòria per seguir lluitant per la permanència a la tercera divisió del Club Unió Futbol Sala Lloret. Va ser per 2-0 en un partit que es va decidir en el tram final. Els dos gols van arribar en els minuts 5, en els últims 5 minuts de joc, volem dir. El primer, obra d'Òscar Plaza, en el 35, i el segon, per mitjà de José Luis Marín, en el minut 39. L'equip s'aprofita de les derrotes dels rivals directes i surt del descens amb un punt de marge. D'altra banda, el Lloret Esportiu Futbol Sala trenca la mala dinàmica i goleja el Perpinyà per un contundent 7-2. L'equip que entrena Jaume José Antonio es va mostrar molt superior i va sumar 3 punts molt importants per allunyar-se de la zona baixa i acabar amb una ratxa de 5 jornades sense guanyar. Els lloretencs, onzens a la classificació amb 19 punts, van anar sempre per davant en el marcador des del minut 6. I el Club Volei Lloret perd a domicili contra l'Hospitalet per 3-2 i abandona el lideratge de la fase d'ascens. Les lloretenques es van imposar en el primer període per 16-25, però van perdre els dos següents per 30-28 i 25-22 en el quart triomf per un contundent 13-25, però l'últim que va servir per desempatar, derrota per 17-15. L'equip baixa del primer al quart lloc de la classificació amb 6 punts. I sortint fora de Lloret, el Girona suma la quarta victòria consecutiva a Montilivi i ja toca l'objectiu de la permanència amb les dues mans a la primera divisió. Els homes de Pablo Machín es van imposar al Leganés per un marcador de 3-0, mostrant una clara superioritat davant dels madrilenys, que no van ser capaços de crear perill a l'àrea gironina. El primer gol de la nit va arribar per mitjà de Cristian Estuani de penal, que va aconseguir el 13è gol en el seu compte particular. El segon el va fabricar Porto en una jugada personal i el definitiu 3-0, a la segona part, va arribar en una rematada de cap de Juanpe. El tècnic, Pablo Machín, considera que va ser una victòria rodona.
Es un partido muy redondo porque de los tres goles pues tienen tres fases culminadas del juego, ¿no? La primera, creo que en un ataque posicional que hemos sabido hacer una jugada larga, llegar por banda y poner ese centro que ha sido primero penalti y luego si no lo hubiéramos marcado en gol también. Luego hemos sabido hacer una transición rápida para hacer el gol de Porto y luego pues otra faceta importantísima, el tercero, en acción a balón parado. Por eso pues es un partido muy redondo y cuando a ti te sale todo eso bien es muy difícil que el equipo te pueda o que el rival te pueda contrarrestar.
El partit va tenir un toc especial, el debut a la màxima categoria del capità Eloi Amagat, que va poder gaudir dels seus primers minuts aquesta temporada. El mateix Eloi Amagat reconeixia que amb les diferents baixes tenia l'esperança de debutar i assegura que l'escenari ha estat el millor possible.
Al final és algo que il·lusiona, que estàs esperant durant fa molt de temps. Sí que podia sospitar que avui podia haver-hi alguna opció, tal com ha anat la setmana, en Timor no podia jugar, en Pere ha tingut molèsties, en Douglas també ve d'una lesió, i m'imaginava que potser avui era el dia. Ho hagués firmat com ha estat aquí a Montilivi davant de la meva gent i amb una victòria una més espectacular de l'equip.
L'equip acaba la jornada amb 34 punts a 16 de distància dels jocs de descens que marca les Palmes. El pròxim dissabte, el Girona jugarà el derbi català de la primera divisió al Camp Nou davant del líder, el Futbol Club Barcelona. A la segona divisió B, grup tercer, un gol de Roger Bernils dona la victòria a la Unió Esportiva Olot. Va ser per 1-0 davant de l'Atlètic Balears, un rival directe en la lluita per la permanència. Amb aquest triomf, els homes de Raúl Garrido surten dels jocs de descens i se situen 15ens amb 29 punts, els mateixos que té la Unió Esportiva Llagostera. Els llagostarens van caure derrotats per la mínima al camp del València Mestalla per 1-0 amb un gol a l'últim minut del partit. També va perdre el Peralada, va ser per 1-0 contra el Badalona en la primera derrota amb Chicho Pela a la banqueta del conjunt xampanyer que ha tornat a caure als jocs de descens. En el grup 5è de la tercera divisió, primera victòria de Pitu Batlle com a entrenador del Palamós. Els palamosins es van imposar a domicili per 0-2 davant de l'Escó. Per la seva part, la Unió Esportiva Figueres va empatar a 2 a casa contra el Gavà. En la primera catalana, grup 1, la Unió Esportiva La Jonquera empata a 2 a l'últim minut al camp del Sant Joan de Montcada i l'àrbitre suspèn el partit per una agressió al delegat dels joncarencs. Ho explicarem després. Per la seva part, el Farners va caure derrotat a Mollet per 2-0 i el Banyoles també va perdre, va ser per 1-2 contra el Vic. Encara en futbol, en segona catalana, grup primer, derrotes del Tossa i del Palafolls. Tossa 0, l'Escala 1 i Palafolls 0, Camprodon 2. I en plana poliesportiva en hoquei sobre patins a la primera divisió, el Xum de Massanet supera el Lagunes a domicili per 0-4. També va guanyar el Club Petit Tordera. Els maresmencs es van imposar per un contundent 8-3 a casa contra el Vilanova. En bàsquet, a la Lliga Dia, l'Espart City Lip Girona s'imposa a la pista del Guernica per un marcador de 67-79. Les jugadores d'Eric Surís consoliden el segon lloc de la Lliga Femenina després de capgirar 9 punts de desavantatge i arrodonir el triomf amb un gran últim quart. I en handbol, a la Divisió d'Honor de Plata, empat a 26 del Bordils a la pista de l'Amenàbar que el manté fora del descens. El de Sergi Catarany amplia l'avantatge amb la zona baixa a 2 punts. Va ser un partit igualat en què en cap dels dos equips va aconseguir un avantatge ampli en el marcador.
Esportiu.
I obrim el bloc de futbol per comentar el que ha passat aquesta jornada 21 a la primera catalana. Aquests han estat els resultats que ha deixat aquesta jornada. Llagostera B2, Lloret 0, Muntanyesa 2, Castellà 0, Banyoles 1, Vic 2, Manresa 3, Sabadell B 1, Can Vidalet 2, Sant Cugat 3, Mollet 2, Farners 0, Manlleu 1, Fundació Grama 2, Júpiter 1, Cardedeu 1 i el Sant Joan de Montcada la Jonquera, que va quedar suspès amb resultat de 2-2. Després explicarem el que va passar i per què es va suspendre aquest partit. La classificació queda de la següent manera: la Fundació Grama primer amb 48 punts, segon és el Manresa amb 43 i tercer la Muntanyesa amb 38, el quart el Manlleu amb 32. El Lloret s'ha situat 12è a la classificació amb 25 punts. Atenció, a només 2 punts de la zona de descens, la marca el Mollet amb 23 punts. Hi ha també el Cardedeu i el Banyoles, els dos amb 22 punts. El Sant Cugat és 17è amb 21 i el Castellà és l'últim classificat, pràcticament sentenciat, que només té 7 punts. Un partit, el del Llagostera B 2, Lloret 0, que es va resoldre a la primera part. El conjunt llagostarenc, que entrena Javi Salamero, va sortir molt més fort que el Lloret. En el minut 3 ja feia el primer gol a la sortida d'un córner i en el minut 17 feia el 2-0 en una acció de penal. Una molt mala primera part del Lloret, el conjunt de d'Urdiales, que no va estar gens encertat. Va millorar la imatge a la segona part, fins i tot va tenir alguna ocasió per retallar diferències amb un mà de Peque, una altra rematada del mateix Rubén Martínez Peque i també una acció de Guzmani dins de l'àrea, però al final, doncs, victòria jo crec que merescuda per al filial del Llagostera. I atenció, perquè el Lloret acumula ja 4 derrotes seguides a l'inici d'aquesta segona volta del campionat i, com dèiem, se situa només a 2 punts del cinquè pitjor. Recordem que el cinquè pitjor dels dos equips, dels dos grups de la Primera Catalana, també perdrà la categoria, i a 3 punts només del descens directe. Ara arriben dos rivals directíssims que estan immersos en aquesta lluita per la permanència. Un és el Banyoles, que serà el proper rival, i l'altre és el Castellà. Bé faria el Lloret d'assegurar aquests 6 punts per poder viure amb tranquil·litat aquesta segona volta i no complicar-se, perquè, ja ho diem, només són 3 punts de distància del descens directe i 2 de la posició de cinquè pitjor, que amb la situació dels equips de la segona divisió B i els de la tercera divisió podria provocar que, en comptes de baixar 4, poguessin baixar-ne 5 i fins i tot, en el pitjor dels casos, fins a 6 equips podrien perdre la categoria aquesta temporada a la Primera Catalana. Escoltem les reaccions que vam enregistrar amb el tècnic Edu Urdiales al finalitzar aquest Llagostera B 2, Lloret 0. Edu, primera part que ha passat factura, no? Definitivament.
Sí, és el que ens ve passant últimament, que a les primeres parts pues, sortim amb massa relaxació i bé, el que hem de fer és jugar des del primer minut com si fos l'últim i treure més cosetes de, i més punt d'honor i més mala llet, perquè si no, no costa molt remuntar en aquesta categoria quan et marquen i quan se't posen per davant.
Sap greu també que sigui amb dues pilotes aturades.
Sí, clar, és que és el primer córner que ens llancen, ens marquen, no? I sembla que tot el que hagis parlat durant la setmana o abans del partit se vingui a baix. I la segona, el segon gol, pues, una mica el mateix, no? A part d'aquestes, hem estat molt tous també en altres jugades i això ha provocat, doncs, això, el 2-0, després tot presses i les presses no són bones. I tot i que hem fet una bona segona part, doncs els partits duren 90 minuts. Està molt bé que els segons 45 siguin bons, però els hem de fer els 90 bons perquè si no, no guanyes partits.
Tot i així, segona part, una millor versió del Lloret, m'atreviria a dir que fins i tot un pèl superior al Llagostera, però sí que és cert que a banda de les dues rematades de Peti tampoc és que s'hagin tingut massa ocasions de gol.
No, per les presses, perquè sí que hem sigut superiors, sí que hem creat més perill, hem tingut la sensació, no, de que podíem fer algun gol, però les presses sempre i les precipitacions sempre fan això, no, que no arribis amb la claredat que podries arribar sense aquesta pressió d'haver de marcar ràpid, d'haver d'empatar. I, bueno, és ben cert, sense tenir ocasions molt, molt clares, a part de dues que, o tres, que sí que hem tingut una rematada amb opcions, doncs la sensació era que nosaltres podíem marcar un gol i si marcàvem un gol ells ho passarien malament. No ha pogut ser i bueno, s'ha repetit el partit que va de la primera volta, on dos regals nostres van permetre que es posessin per davant. En aquella ocasió vam poder empatar, però és que és molt difícil empatar i això passa una vegada cada 10.
No sé si en tema de l'aspecte arbitral, no sé com has vist el criteri.
Bueno, el que venim dient les últimes setmanes, no? El criteri és dispar, però tampoc influeix en el resultat. El que ens hem de mirar és a nosaltres mateixos, a espavilar-nos i a jugar durant 90 minuts, no només 45, i si fem això, lo dels àrbits ni ho tindrem en compte ni en parlarem.
Venen ara dues cites que suposo que són clau, no? Banyoles-Castellà.
Ara cada partit és clau. Aquests, diguem que encara una mica més. Ens hem posat a la zona perillosa, a la zona baixa, i hem de treure els tres punts, sigui com sigui. Hem d'intentar que això no sigui una pressió afegida a l'hora de jugar, sinó que sigui una motivació i que siguem capaços, ja t'he dit, des del minut 1, barallar-nos i lluitar cada pilota com si fos l'última del partit, no? Que quan anem per darrere en el marcador sembla que ens espavilem, no? Ens han de donar una bufetada per despertar-nos. Doncs els hi donarem, o farem perquè ens donguin una bufetada abans de començar el partit i començar amb aquesta intensitat.
Una última, Edu, ja acabo. Francesc Hurt avui no estava convocat per una lesió, com es troba?
Doncs malament, s'ha trencat un petit os de la mà en una jugada, en un rondo. Curiós, no? Un porter que amb les accions que fem durant els entrenaments resulta que se trenca el dit amb un rondo. Molt mala sort per ell, estava entrant en l'equip titular, però a donar-li ànims, a que es recuperi el més aviat possible i que continuï aquesta competència que està fent dels dos porters, doncs que siguin millors.
Edu Rialés, gràcies.
Vinga, moltes gràcies a tu.
Lloret Esportiu amb Moisés García.
I de l'entrenador del Club de Futbol Lloret passem al de la Unió Esportiva Llagostera B, un vell conegut dels lloretencs com Javi Salamero. El tenim al telèfon. Javi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un 2-0. Volem valorar amb tu també aquest derbi. Primera part, que vau sortir com coets, vau ser totalment superiors al Lloret.
Sí, jo crec que vam ensenyar un molt bon nivell durant tota la primera part, tenint en compte que sabíem que el rival ens ho posaria molt complicat, que seria molt intens, i el cert és que vam estar molt encertats, no només en l'actitudinal, sinó també en lo conceptual. Crec que l'equip va ratllar un molt bon nivell, va tenir la pilota, va tenir la posició, va progressar, va superar línies mitjançant la posició de la pilota que venia a situar el joc, i fruit d'això doncs, van venir els dos gols i podia haver arribat algun altre més durant la primera part, que és veritat que a la segona part no vam estar tan encertats.
Ah, és el que et volia comentar. La segona part ja sí que es va veure un joc molt més igualat, que suposo que era el que tu esperaves, no? Un Lloret una miqueta millor, que no pas el de la primera part.
Sí, a la mitja part vam recordar el partit de l'anada i el cert és que en el partit de l'anada també vam entrar al vestidor amb 0-2 a mitja part i el Lloret ens va igualar el partit. Per això, doncs van sortir, sabem que no podíem donar el partit per guanyar ni molt menys, que el Lloret ens apretaria moltíssim i nosaltres havíem d'aprofitar una contra per intentar resoldre i finiquitar les opcions del rival. Així que, bueno, vam sortir intensos, defensivament molt contundents i esperant que deixessin una mica d'espai a l'esquena per poder-lo aprofitar.
A les files del Llagostera B, al mig del camp, un jugador sortit a la cantera del Club de Futbol Lloret com Lucas Allende, que no va poder acabar el partit. Com es troba?
Doncs, bueno, ahir li feia una primera exploració, avui una altra. La veritat és que esperem que no sigui res greu, però sí, va tenir que el seu desenllaç va estar, després de fer un molt bon partit, deixarés que una entrada per darrere el va deixar a cau per finalitzar-lo. Una pena perquè portava un temps d'inactivitat i el necessitàvem dintre de l'equip i, bueno, veurem a veure a l'abast de la lesió si això ens, bueno, es pot minvar les possibilitats al mig del camp.
Parlem d'aquesta primera catalana, Javi. De nou, com cada any, una temporada més molt igualada. De fet, una derrota per vosaltres us hauria suposat doncs, enganxar-vos una altra vegada a la part baixa, però ara agafeu cert marge respecte de la zona de descens, cosa que no fa el Lloret.
Sí, crec que bueno, ja ho farà. Hem de confiar, hem d'estar tranquils. Crec que el Lloret està... durant tota, pràcticament tota la temporada ha estat fora de la zona de descens, tampoc hi ha motiu com per estar preocupat. Jo crec que hauríem d'estar ocupats en el que ara mateix estan visquent i bueno, sí que és veritat que vaig veure un equip una mica nerviós, però tampoc crec que tenen sobrats arguments com per no patir, ja que a final de temporada, o sigui que els resultats ja arribaran, tot i que la incertesa del resultat i de la classificació pues, és cert. Sí que és veritat que és una categoria molt igualada. Nosaltres ara mateix tenim la sort d'estar, bueno, va jugant en una zona mitja alta i bueno, per un equip jove com el nostre, en el que l'objectiu no és el pujar, sinó que és intentar alimentar el primer equip amb algun jugador jove, doncs crec que és un privilegi poder estar lluitant entre els jocs, si no cap davanters, pues, en una zona més o menys alta.
Suposo que per tu són partits especials, no?, quan t'enfrontes al Lloret.
Bueno, la veritat, sobretot per la gent que conec. Vaig estar... El meu motiu de venir a jugar a Catalunya va ser per jugar al Lloret i vulgui o no, pues, és un equip al que li tinc molta estima. També guardo molts amics que encara estan allà des de fa molts anys. I el cert és que tot i que ha canviat molt, perquè ni el mateix camp és el mateix, sinó que ha canviat en infraestructura, ha canviat en tarannà, en canvi les persones que el dirigeixen, doncs sempre li guardes una especial estima.
I una última pregunta, Javi, sobre aquesta jornada de la primera catalana. S'ha hagut de suspendre el Sant Joan de Montcada a la Jonquera per uns greus incidents quan la Jonquera havia fet el 2-2. No sé si estàs al cas del que va passar i quina opinió et mereix tot plegat.
Bueno, vaig intentar interessar-me per en Quim Ferrer perquè vaig coincidir amb ella al Figueres quan jo estava treballant allà. Jo el fet de que sigui a Sant Joan de Montcada tampoc... Personalment crec que sigui especialment significatiu, podria passar a qualsevol camp. Crec que moltes vegades estem massa sobreexcitats i això no ve de ser futbol. Ahir mateix van tenir una petita, quan va passar allò de la lesió de Lucas, van tenir una punta de nerviosisme entre les dues banquetes que entra dintre del normal, no? Sort que moltes vegades pues, el sentit comú doncs, impera, però a Sant Joan de Montcada ja són diverses vegades les coses que estan passant i jo crec que seria bo que tothom se'ns omplen la boca quan parlem de Jocnet, però el cert és que no només ho hem de dir, sinó que també ho hem de practicar i en aquest sentit crec que hem de fer tots una reflexió per intentar doncs, que aquestes coses no passin. Crec que aquest cap de setmana no només en Sant Joan de Montcada va passar, sinó que en altres camps també va passar a la regional catalana. Així que en aquest sentit crec que hem de fer una reflexió i canviar de comportament.
Doncs així ho esperem. Javi Salamero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en el programa d'avui i molta sort en el que queda de temporada amb el Llagostera B.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
I repassem la pròxima jornada, la jornada 22 d'aquesta primera catalana. Derbi gironí per al Lloret de nou a casa, en aquest cas davant del Banyoles. Serà dissabte a les 4 de la tarda, ja insistim. El Banyoles és un rival directíssim ara mateix en la lluita per la permanència. A banda d'aquest partit, Vic-Castellà, Sabadell B i Llagostera B, duel de filials, Sant Cugat Manresa, la Jonquera Can Vidalet, Farners Sant Joan de Montcada, el partit de líder, la Fundació Grama Mollet, Cardedeu Manlleu i Júpiter Muntanyesa. Ens quedava pendent per explicar el que ara parlàvem amb en Javi Salamero de la suspensió en els últims minuts d'aquest Sant Joan de Montcada a la Jonquera. Guanyava el Sant Joan de Montcada 2-1 i la Jonquera empatava en l'últim minut del partit pràcticament amb un gol fantasma molt complicat d'apreciar, però que finalment l'àrbitre donava per vàlid. I a partir d'aquí, arran d'aquest fet, ja havia estat un partit doncs, força amb l'ambient força caldejat. Segons expliquen des de la Jonquera, insistim, segons expliquen des de la Jonquera, perquè hi ha diferents versions, el jugador número 10 del Sant Joan de Montcada va donar un cop de cap al delegat de la Jonquera, que va perdre el coneixement durant uns minuts, va haver de venir fins i tot l'ambulància, que el va traslladar fins a l'Hospital Vall d'Hebron. Em feia gràcia perquè ahir el company Toni Castro de la xarxa en el programa En Joc entrevistava, feia un cara a cara amb els dos presidents. El president del Sant Joan de Montcada, José González, deia que ja no havia passat res i, lògicament, el de la Jonquera, Josep Vilaplana, doncs deia que, efectivament, si el delegat havia estat traslladat en ambulància, volia dir que alguna cosa havia passat. Fets lamentables, siguin com siguin, com que no estàvem allà ni ens posicionarem en un cas ni en l'altre, però el que està clar que al camp de Sant Joan de Montcada ja han passat diverses situacions d'aquest tipus. De fet, la temporada passada és un equip que estava percebut i que portava seguretat als diferents camps on es desplaçava. Doncs aquesta jornada, la jornada 21, aquest Sant Joan de Montcada a la Jonquera suspès amb un 2-2. Veurem com acaba el desenllaç d'aquest partit, però aquest empat a 2 de moment que no es veu reflectit a la classificació. I seguim parlant, en aquest cas, de la Copa del Rei d'hoquei sobre patins, perquè, com hem avançat a la portada, havíem de repassar quins són els enfrontaments que deixarà aquesta competició que es disputa del dia 22 al 25 d'aquest mes. Per tant, comença aquest dijous i tindrem el primer partit, el del Club Hoquei Lloret, a partir de les 9 de la nit, dijous, al Pavelló Municipal d'Esports. Serà el segon partit dels quarts de final que enfrontarà els homes de Manel Barceló davant del Liceo. Abans, a 6:45, es podrà gaudir del Noia Igualada. El guanyador els guanyadors d'aquests dos partits s'enfrontaran dissabte a 6:45 de la tarda a la primera de les semifinals. Per divendres, dos partits més de quarts de final. A 6:45 de la tarda, el Barça, que s'enfronta al Girona. Per cert, ja ho hem explicat al Bon Dia Bona Hora, des del Girona, que han esgotat totes les invitacions que tenien, per tant s'espera presència massiva de l'equip que entrena Ramon Benito a la seva primera participació a la Copa del Rei, i a les 9 de la nit el següent partit a quarts de final, que enfrontarà el Reus i el Lleida. Els guanyadors d'aquest quart de final s'enfrontaran a la semifinal de les 9 de la nit del pròxim dissabte. La gran final, diumenge a les 8 del vespre. Insistim, a partir d'aquest dijous, la Copa del Rei a Lloret de Mar. Passant uns segons ara mateix de 9:45 del matí, uns minutets de publicitat i tornem perquè hem de parlar de bàsquet, de futbol sala, de vòlei i d'atletisme.
El Teatre de Lloret busca actors i actrius per la representació de la sarsuela La Bella Dolores, una estampa vuitcentista de la Marina Mercant de Lloret de Mar. La Bella Dolores. Els càstings es faran al Teatre de Lloret els dies 20, 21, 22 i 23 de febrer. Els interessats en participar-hi poden enviar un mail al correu labelladolores@lloret.cat.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
Estem posant el carro davant dels bous.
Perquè sempre les normes i normatives venen després dels fets.
Perquè aquí estem, com diuen els castellans, dando palos de ciego, no?
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar. Participa en el programa a través del WhatsApp de la ràdio 606 403 762.
T'agradaria presentar aquella idea o projecte que tens al cap i que saps que servirà per millorar Lloret?
Com, per exemple, condicionar els camins de ronda, crear una xarxa de carrils bici per tot el poble, potenciar els espais naturals del nostre entorn. Com a novetat d'aquest any, la teva proposta val per a tot el municipi. Recorda, del 17 de febrer al 18 de març podràs presentar la teva proposta a través del web lloret.cat/pressupostos participats o de l'app Lloret Smart. No t'ho pensis i participa als pressupostos participats de Lloret.
Consulta les bases per participar en els Premis Literaris Vila de Lloret. Els premis al millor blog literari, millor blog de viatges i millor blog de creació literària. També el millor post turístic amb temàtica sobre Lloret. Consulta les bases a lloret.cat o al Departament de Cultura de l'Ajuntament a la Masia de Can Saragossa. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Premis Literaris Vila de Lloret.
Disposem de tota l'equipació. Artics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també. De tots els colors. Grogues, vermelles, blaves. Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García. No t'ho pots perdre.
Les 9 i 34 minuts del matí, seguim amb més temes en el Lloret Esportiu d'aquest dilluns 19 de febrer. Parlem ara de futbol sala perquè el Club Unió Futbol Sala Lloret va aconseguir una important victòria davant del Sant Cugat per seguir lluitant per la permanència a la tercera divisió. Va ser per 2-0 en un partit que es va decidir en el tram final. Els dos gols van arribar en els últims 5 minuts de joc. El primer, obra d'Òscar Plaza, en el 35, i el segon per mitjà de José Luis Marín, en el 39. L'equip s'aprofita de les derrotes dels rivals directes i surt del descens amb un punt de marge. I d'altra banda, el Lloret Esportiu Futbol Sala va trencar la mala dinàmica i va golejar el Perpinyà per un contundent 7-2. L'equip es va mostrar molt superior i va sumar 3 punts molt importants per allunyar-se de la zona baixa i acabar amb una ratxa de 5 jornades sense guanyar. Ens explica com va anar el partit el Jaume José Antonio, l'entrenador del Lloret Esportiu Futbol Sala. Molt bon dia.
Bon dia, doncs. Avui jornada favorable per l'equip Don Juan Hotels Lloret Esportiu en categoria sènior, tercera divisió catalana, on ahir diumenge doncs, es va disputar un partit a casa davant un dels, podríem dir, rivals directes a la classificació, com és l'Associació Esportiva Perpinyà, i un partit que a priori doncs, es presentava complicat tenint en compte com va anar el partit d'anada, amb un resultat igualat de 4-3, però aquest cop el Don Juan's Hotels Lloret Esportiu ha sabut resoldre el partit favorablement des de pràcticament els primers minuts. El resultat final ha estat de 7-2 i els gols han estat clarament doncs, amb un cert marcatge i domini de l'equip local. Resultat favorable que evidentment doncs, això ens col·loca pràcticament a meitat taula de la tercera divisió catalana, on els equips estan doncs, pràcticament molt ajustats. Tenim un primer classificat, que és el Santa Susana, que té 46 punts, en segon lloc el Porqueres amb 38, tercer el Blanc Esport amb 36, i el Don Juan Hotels Lloret Esportiu està 11è amb 19 punts.
Doncs, com diem, important victòria del Lloret Esportiu Futbol Sala, especialment per al fet de trencar una ratxa negativa de 5 jornades seguides sense guanyar i agafar una miqueta d'aire i marge respecte de la zona baixa. Ens centrem ara en el món del voleibol i en la fase d'ascens que arribava a la seva tercera jornada amb, malauradament, derrota per al Club Voley Lloret 3-2 davant de l'Hospitalet. Ja ho dèiem, que l'Hospitalet seria un rival molt dur i el fet és que es va viure un partit molt disputat. El primer parcial, victòria per al Lloret 16-25. Els dos següents, derrota, 30-28 i 25-22. En el quart, triomf de les lloretenques, 13-25. I en el de desempat, 17-15 per l'Hospitalet. Aquest ha estat un dels resultats, però es van jugar 3 partits més. Barça-Grana 0, Sant Just 3, Arenys 2, Barberà 3 i Gavà B 0, l'Ametlla 3. La classificació queda de la següent manera: el primer classificat, l'Ametlla, amb 9 punts, segon, tercer i quart tots amb 7 punts, l'Hospitalet, Sant Just i Lloret. En el cinquè lloc de la classificació trobem el Barberà amb 5 punts, en sisè lloc, l'Arenys, amb només un punt, i no han puntuat encara la cua de la classificació el Barça-Grana i el Gavà B. Parlem d'aquest Hospitalet 3, Lloret 2, amb el president del Club Voler Lloret, és en Miquel Gràcia. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja es preveia, no?, un partit molt igualat, molt disputat, i així ho indiquen els diferents períodes.
Sí, sí, bueno, va ser un partidàs, tal com indica el resultat. Nosaltres vam lluitar fins al final per endur-nos el partit. Van tindre molt mala sort, perquè en el segon sé que van perdre 30-28, van tindre 5 pilotes de 7, que van desaprofitar, i en el cinquè dia definitiu també es van posar 14-11, i no van ser per rematar amb el punt que ens faltava. O sigui que, bueno, va faltar una mica de veterania, però molt content, perquè ja les jugadores ho van donar tot, i no crec que en aquesta pista guanyi molta gent. De fet, a la primera jornada hi va anar el Barberà, que va ser el primer del nostre grup, i va perdre allà 3-0, o sigui que penso que un molt bon resultat. Va vindre amb un punt cap a casa, molt important, i a veure què passa en les dues properes jornades, que crec que podem fer un tiró en la classificació important, perquè juguem a casa amb el Barça la setmana que ve i la segona amb l'Arenys. I bueno, a continuar, jo crec que la fase que molt ben posicionades, amb molt bona forma i amb moltes ganes.
El que està clar, mirant els resultats dels diferents períodes, és que els dos que guanya el Lloret sí que són de manera clara, no? 16-25 i sobretot el quart 13-25.
Sí, 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 nosaltres vam començar molt bé el partit, cosa que normalment no fem, que sempre es costa molt entrar en el partit, però va guanyar bé. I, bueno, després del segon set, de l'haver perdut d'aquella manera, de s'oposant 5 pilotes de 7, el tercer el van perdre, però el quart es van recuperar molt bé i van jugar una altra vegada a la nostra alçada. I, bueno, van aconseguir tornar-se a recuperar. De fet, en el cinquè van anar tot el set per davant i, malauradament, pues, bueno, no van ser rematar la feina i van perdre, però sí, molt bé. Els sets que es van endur no va haver-hi oposició per part del rival.
Com a mínim, la part positiva és que, tot i la derrota, per al fet de ser un 3-2, us emporteu un punt, que és un dels bons sistemes que té aquesta federació, no?, la puntuació.
Sí, sí, sí. Aquest punt és superimportant. De fet, bueno, ja com t'he dit abans, és una pista molt difícil, perquè és una pista que és molt estreta, que, bueno, no té ni les dimensions per poder jugar, i els equips patiran molt en aquesta pista. I com que la nostra lluita està entre aquests 4-5, amb el Barberà, que 5 som els que volem pujar, bueno, els que tenim més possibilitat de pujar, anar sumant punts amb els rivals directes és molt important.
La setmana passada ens explicaves el tema dels filials que no podien pujar. Eren el Gavà B, el Barça Grana, i quin era l'altre?
I l'altre és Sant Just.
Sant Just.
Però Sant Just ara mateix, el seu equip, que està a primera divisió, està en fase de descens i va malauradament bastant malament, o sigui que també estarà a la puja per pujar.
Clar, és a dir que, per tant, podríem dir que si es confirma el descens de l'equip superior del Sant Just, estaríeu en la lluita 6 equips, però el que veiem és que l'Arenys queda de moment, tot i que portem només 3 jornades, una miqueta despenjat.
Sí, sí, de moment ha quedat una mica despenjat, i la lluita serà, bueno, ara estem començant la competició, de fet la segona volta de més serà molt més forta, perquè, de fet, en el nostre grup principal, a la primera fase, els 4 equips estem a dalt, i els altres, en l'altre grup, només aguanta l'Hospitalet el ritme nostre. O sigui que el nostre grup era molt més fort. De fet, també es veu a la fase de descens que els 4 primers són els 4 que van estar en el nostre grup. Per això t'ho dic, que a la segona fase, i en la segona volta, que hem de jugar entre els que estàvem a la primera fase, allà es decidirà l'ascens.
La pròxima jornada, partit contra el Barça Grana, un equip dels que encara no ha aconseguit puntuar, entenem que són uns punts que s'haurien d'assegurar, no?
Sí, veient els resultats, a més, crec que serà un partit com contra el Gavà la setmana passada, que sense molta història, això esperem, perquè de fet ho està perdent tot clarament amb el rival del nostre grup. O sigui que penso que tenim que guanyar sí o sí, a més ens fa falta.
No sé com esteu en tema de jugadores, no sé si esteu acumulant baixes, si teniu totes les jugadores disponibles.
Sí, bueno, aquest cap de setmana, per això, a més, ha sigut més meritori tot, perquè van anar amb dues baixes del primer equip i van jugar dues nenes del cadet. I, bueno, l'altre equip tenia 11 jugadores sènior-sènior, que, bueno, que elles van poder tirar molt més de canvis, nosaltres vam arribar més cansades al final del partit, tot i això que el van tirar a la mà. Però, clar, sempre es nota molt quan tu tens una banqueta o quan no la tens, perquè si són partits llargs sí que es nota molt.
Uh-huh, perquè en aquest cas l'Hospitalet entenem que tenia fons d'armari.
Sí, 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 van fer canvis, van fer rotacions totes i canvi de sistema per intentar millorar el joc, intentar guanyar-se. Bueno, de fet ho van aconseguir. I, clar, quan tu tens fons d'armari pots fer-ho, però quan no en tens sempre has de jugar amb el mateix sistema, la mateixa forma, i, clar, vulguis o no el rival, pues, el primer set el van sorprendre, però el segon, pues, bueno, va tirar mala sort que no els el vam endur, però ja va ser molt més igualat.
Doncs esperem que hi hagi molta sort davant del Barça-Grana, que us pugueu mantenir en aquests quatre primers llocs de la classificació que donen l'opció a pujar de categoria. Com sempre, Miquel, acabem fent un repàs de la jornada en l'esport de base.
Sí, bueno, el juvenil i el cadet van com un tiro, és una classificació conjunta dels dos equips, i bueno, també van, com ja saps, van pujar de tercera a segona, i ara estem primers de la conjunta per pujar a primera, o sigui, molt bé, molt bé. El cadet no ha perdut cap partit en tota la temporada, i el juvenil, doncs, bueno, li costa una miqueta més, però anem fent, i bueno, amb la classificació conjunta anem primers, que és molt important. I després els dos infantils, l'infantil A va anar a Salou, va perdre 3-0, i l'infantil B va anar a Sabadell i va perdre 3-1. I per l'altre mes, doncs ja a les Salavines no van jugar aquesta setmana.
Doncs, Miquel, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, insistim, molta sort davant del Barça-Grana dissabte a les 6 de la tarda.
Moltes gràcies.
Doncs la pròxima jornada d'aquesta fase d'ascens de voleibol, Lloret Barça-Grana, dissabte a les 6 de la tarda, admet a l'Hospitalet, Sant Just, Arenys i Barberà, Gavabé. I del món del voleibol passem al de l'atletisme, perquè han arribat molts bons resultats aquest cap de setmana. José Luis Blanco va guanyar per tercera vegada els 10 quilòmetres de Balaguer, i un corredor de l'equip que hi presideix, de la Sansi, Abderrahim El Jafari, va ser també a Balaguer el guanyador de la mitja marató amb un temps d'una hora i 9 minuts. Parlem amb José Luis Blanco, el tenim al telèfon. José Luis, molt bon dia.
Bon dia.
Enhorabona per tercera vegada guanyador dels 10 quilòmetres de Balaguer. Ja ho vas fer el 2014 i el 2016.
Sí, la veritat és que molt bé, molt content, perquè bueno, és una cursa que he guanyat en 3 edicions, i bueno, tot i que la veritat és que feia molt de fred, estàvem a un grau només, i el circuit era bastant exigent per les pujades, però bueno, content perquè ha sigut un bon resultat.
Amb tot, 34 minuts i 30 segons, una bona marca?
Bueno, la veritat, home, a nivell general, un 10 quilòmetres, doncs, no és una bona marca, però a nivell del circuit, la veritat és que sí, perquè, bueno, hi havia 6 pujades bastant fortes, la temperatura també, doncs, va impedir fer bones marques a pràcticament, doncs, bueno, la mitja marató, i a Fari va fer una 0-9-0-0, que també va guanyar, que és la letra de la Sánchez, com has comentat, i, bueno, el circuit, entre el circuit i el fred tampoc pots aspirar a fer molt bona marca, però la veritat és que, bueno, a nivell organitzatiu i tot va estar molt bé, i vam poder gaudir d'una gran cursa.
Al final, pels oients que ara estan escoltant això del fred, per un atleta, és pitjor el fred que la calor, o les dues temperatures tan baixa i altes són perjudicials per fer una bona marca en aquest cas?
Sí, molt bona pregunta. La veritat és que aquí coincideix una mica el fet de, depenent de del lloc. Si en el nostre cas, per exemple, clar, això depèn on entrenes, i nosaltres, doncs, bueno, estem acostumats, les coses com són, a l'estiu de Lloret, doncs, a entrenar amb una climatologia, doncs, molt ampla, i en el cas també de l'hivern, doncs, el mateix, i clar, ens trobem que ahir vens d'una temperatura de potser 10-12 graus que teníem a Lloret l'últim dia, o 14, i et trobes a Balaguer amb 0 graus just uns minuts abans de la sortida, doncs clar, l'escalfament, per exemple, és molt complicat, perquè clar, automàticament tens que abrigar-te molt bé, i després, doncs, bueno, normalment nosaltres, doncs, bueno, a nivell de material, doncs, bueno, ja ens fiquem una samarreta tècnica sota, doncs, per intentar evitar el fred, i bueno, també doncs, la veritat és que és complicat. En canvi, a l'estiu doncs, bueno, la preparació és diferent, ja escalfes amb molt més roba i ja tens que acostumar. És un tema també de, li passa també als atletes africans, no?, que estan acostumats a temperatures molt altes al seu país i després venen aquí doncs, bueno, i això doncs, ho reflecteixen els resultats.
D'altra banda, també a Balaguer, ja ho hem comentat, es va fer la mitja marató. Abderrahim El Jafari, 1 hora i 9 minuts, de nou guanyador, perquè sabem que ja l'havia guanyat, no?
Sí, sí, i té el rècord de la prova en 1:04, jo també tinc el rècord en 30:56, 10 quilòmetres, però clar, també és el mateix, no? Que, bueno, que t'ho he comentat, que el tema de la climatologia, doncs, clar, és un dels temes que a nivell organitzatiu pràcticament no ho pots modificar, no? Tu, si ets un organitzador, pràcticament tot ho pots comprar o llogar, excepte el clima, que tens que doncs, bueno, adaptar al dia de la prova, no? Nosaltres ja vam, des de dies abans, ja vam tenir la informació de que faria fred, però tot i això, doncs, bueno, va sortir el sol ja pràcticament, que és una de les curses com aquesta, com una mitja marató, que és més d'una hora corrent, doncs clar, potser fa molt de fred a la primera hora, al principi, quan estàs escalfant, però entre que escalfes i la cursa passa una hora i mitja i la temperatura varia molt, no? Llavors, clar, tens que calcular molt bé realment perquè, bueno, fins i tot nosaltres doncs, potser sortim amb guants o amb manguitos i al final tu acabes traient a mitja cursa perquè la temperatura ha pujat, no? I això també a nivell de cos i a nivell de clima. I bueno, ja fa, i per exemple, doncs, bueno, va sortir un ritme bastant tranquil, vam anar junts perquè jo feia 7 quilòmetres a més de la mitja marató i vam arribar tots junts i després ell va continuar i va apretar. I bueno, és una marca que per a ell doncs, és una marca que l'ha fet molts cops, però que depèn també doncs, el últim quilòmetre va anar a sol i això ho va notar.
Abderrahim El Jafari, parla'ns d'aquest atleta, José Luis, què en sabem?
Sí, doncs mira, aquest atleta és, porta la Sancilla 2 anys, és un atleta que viu a Lleida, porta, doncs, bueno, guanyant la cursa del Corte Inglés, ha guanyat el rècord de la prova, l'any passat va guanyar el Campionat de Catalunya de Cross, que el Jonathan Romeu va quedar segon, aquest any va quedar quart, just darrere del Jonathan, i és un atleta molt polivalent perquè realment doncs, s'adapta a distàncies de 5 quilòmetres, que és el campió de Catalunya actual de ruta, i també fa molt bons resultats a 10 quilòmetres. És un atleta que té en mitja marató 1:04, que és una marca ja de molt alt nivell i és un dels guanyadors de moltes curses del calendari català i fins i tot del calendari nacional, perquè l'any passat amb la samarreta de la Sansi i va guanyar diferents curses doncs, com la mitja de Segovia, els 15 quilòmetres de València, i és una atleta que la veritat és que bueno, estem molt contents amb ell perquè bueno, és molt bon noi i a part doncs, demostra també molt bé corrent i la veritat és que bueno, és un dels millors corredors nostres que la veritat és que dels més contents que estem.
Ara mateix, el que seria la Sansi, quants, més o menys, no sé si saps el número exacte, quants atletes n'hi ha?
Doncs pràcticament nosaltres en fitxa federativa de la federació pràcticament tenim més de 40, crec que són 48, sense comptar doncs els atletes de més de nivell popular, no? Però a nivell va donar el cas de que van quedar campions de Catalunya absoluts, com bé sabeu l'altra setmana, fa 8 dies, en nois i noies, però teníem la baixa de 5 dels nostres 6 millors atletes. Però bueno, teníem la gran sort de que tenim un grup molt ample i quan no està un, està un altre, no? Jo crec que, bueno, per nosaltres són atletes de 9 països diferents, d'Etiopia, d'Ucrania, del Marroc, com el cas del Jafari, tenim de França, i la veritat és que, bueno, per nosaltres, doncs, és més complicat gestionar-ho, perquè són de diferents països que venen aquí a participar a curses, i després estan de casa, doncs, els catalans, i la veritat és que, bueno, que també doncs, fan el seu paper doncs, dintre de les curses populars, sobretot que nosaltres doncs, és la font de difusió també del club, no? Que jo crec que és important que els nostres corredors, per exemple, ahir van participar a 6 curses diferents i van fer pòdium en 4 d'elles, no? Jo crec que també això és important.
Les pròximes cites, José Luis, quines seran?
Doncs, bueno, a nivell personal, jo ja tinc fet, participaré d'aquí a 6 setmanes a Cuba al 10 quilòmetres de Varadero, que és una competició que, bueno, que ens han convidat a dos atletes del club, i anirem a participar ja a Cuba, i la veritat és que bueno, ja farem preparació per aquesta cursa de cara ja a preparar l'estiu, no? Que m'agradaria tornar a fer 3.000 obstacles, però bueno, m'agradaria intentar, doncs com ahir vaig fer 10 quilòmetres, intentar fer mitja maratons, a veure si puc adaptar una mica millor, però la veritat és que la musculatura es nota, no? Fer una cursa de 10 quilòmetres en ruta, corre 34 minuts, com ahir, o 32 o 31, doncs bueno, el cos està, ja ho tinc adaptat, però quan intento fer tirades llargues de més d'una hora, la veritat és que es nota, no? I llavors, bueno, intento adaptar el cos, però les coses com són, porto més de 30 anys fent atletisme en distàncies curtes i costa molt adaptar-ho, i és una de les, bueno, un tema que m'agradaria intentar fer mitjans maratons, ja per també més a nivell, doncs, bueno, intentar millorar aquesta, les marques, però la veritat és que costa, eh? Pues, muscularment és molt complicat portar el cos a un canvi tan radical després de 30 anys fent atletisme.
Doncs, José Luis Blanco, estarem pendents d'aquestes pròximes cites i, com sempre, enhorabona i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I moment també per fer un repàs a la jornada de bàsquet, la segona fase de la tercera catalana, que arribava a la jornada 6, però on el sènior femení del bàsquet Lloret no ha competit aquest cap de setmana perquè el partit corresponent a aquesta jornada ja el va disputar el passat 4 de febrer amb el resultat de derrota 31-57 davant de l'Escala. Sí que s'han disputat el Vall d'en Bas 57, Rosa 72, Blanes 53, Salt 50, Sarrià de Ter 35, Olot B 64 i el Badruna Palamós, que tenia jornada de descans. La classificació queda a hores d'ara de la següent manera, encapçalada per l'Escala, que té 12 punts, seguit per el Roses i el Blanes, tots dos amb 9 punts, i el Lloret el situem en el cinquè lloc de la classificació amb 6 punts. A la cua, el Sarrià de Ter amb 4 punts. La pròxima jornada, el pròxim dissabte, a 3:45 de la tarda, el Lloret que es desplaça a la pista del Salt. A banda d'aquest partit, Olot B, Badruna, Palamós, l'Escala, Sarrià de Ter, Vall d'en Bas, Blanes i el Roses, que és l'equip que descansa. I pràcticament 5 minuts per arribar al punt horari de les 10 del matí. Repassem els diferents temes que hem tractat en el Lloret Esportiu, els diferents resultats que ha deixat la jornada, perquè hem centrat especial atenció en el derbi gironí de la primera catalana que ha enfrontat el Club de Futbol Lloret i el Llagostera B. Victòria per al conjunt de Javi Salamero, amb qui hem parlat en directe. Va ser per 2-0 l'equip de Durtiales, a qui també hem escoltat en el nostre programa, que va perdre el quart partit seguit de la segona volta de la primera catalana, insistint, per 2-0, al camp del Llagostera B, que va resoldre el partit durant la primera part. Els lloretencs es van mostrar la seva pitjor versió i en el minut 3 van rebre l'1-0 a la sortida d'un córner en una rematada de Mario Jiménez. Més tard, en el 17, Arnau Campeny, de penal, va fer el segon i definitiu gol de la tarda que va donar el triomf a l'equip que entrena Javi Salamero. El Lloret, amb aquesta derrota, es manté 12è a la classificació, però ja té el descens a només 3 punts. La pròxima jornada, nou derbi gironí, serà a casa davant del Banyoles. També en futbol hem explicat que en tercera catalana el Club de Futbol Lloret B va perdre 0-2 al derbi de proximitat contra el Blanes i torna a la part baixa de la classificació. El filial lloretenc va encaixar els dos gols de la derrota en el segon temps. El 0-1 va arribar en el 55, obra de Manel Guarnido, i el 0-2 el va fer Vilal en el minut 88. Tant Manel Guarnido com Vilal, dos exjugadors de la base del Club de Futbol Lloret. Amb aquest resultat, els homes de José Cáceres que baixen al 16è lloc amb 21 punts. També hem parlat de futbol sala perquè el Club Unió Futbol Sala Lloret va aconseguir una important victòria per seguir lluitant per la permanència a la tercera divisió. Va ser per 2-0 davant del Sant Cugat en un partit que es va decidir en el tram final. Els dos gols van arribar en els últims 5 minuts de joc. El primer, obra d'Òscar Plaza en el 35, i el segon per mitjà de José Luis Marín en el minut 39. L'equip s'aprofita de les derrotes dels rivals directes i surt del descens amb un punt de marxa. D'altra banda, el Lloret Esportiu Futbol Sala va trencar la mala dinàmica i va golejar el Perpinyà per un contundent 7-2. Ens ho ha explicat Jaume José Antonio, que és l'entrenador de l'equip lloretenc, un Lloret Esportiu Futbol Sala que es va mostrar molt superior i va sumar 3 punts molt importants per allunyar-se de la zona baixa i acabar amb una ratxa de 5 jornades sense guanyar. Els lloretencs, que són 11ens amb 19 punts, van anar sempre per davant en el marcador des del minut 6. I amb Miquel Gràcia, el president del Club Volei Lloret, hem valorat la derrota, malauradament la primera derrota d'aquesta fase d'ascens a la jornada 3, va ser a la pista de l'Hospitalet per 3-2, un fet que provoca que les lloretenques abandonin el lideratge de la classificació. Un partit en què es va guanyar el primer període per 16-25, però es van perdre els dos següents per 30-28 i 25-22. En el quart, triomf per un contundent 13-25, i l'últim, que va servir per desempatar, va ser de derrota per 17-15, per tant, el resultat final de 3-2. L'equip que baixa del primer al quart lloc de la classificació amb 7 punts, però que continua amb les màximes aspiracions a aconseguir l'ascens a la primera divisió. I a l'última part del programa hem parlat amb José Luis Blanco sobre atletisme, perquè va guanyar l'atleta de la Sansi per tercera vegada als 10 quilòmetres de Balaguer. El corredor va creuar la meta amb un temps de 34 minuts i 30 segons en una prova que ja va guanyar els anys 2014 i 2016. El segon classificat va ser Pol Fernández i en tercer lloc va entrar Aleix Sierra. En dones, triomf per Noemí Aumedes amb un temps de 42 minuts i 8 segons, seguida de Raquel Marquès i Núria Alcántara. També a Balaguer, a la mitja marató, Abderrahim El Jafari, de la Sansi, es va proclamar guanyador amb un temps d'una hora i 9 minuts. El corredor marroquí es va quedar a 5 minuts de batre el rècord de la prova, que té ell mateix amb una hora i 4 minuts. En dones, la primera va ser Carolina Sánchez, del Crut Triatló ProSan. La cita, que va reunir 850 participants entre les diferents curses, va arribar a la seva 30a edició. I últim minut del programa per recordar que aquest dijous a partir de les 9 de la nit juga el Club Hoquei Lloret el partit de quarts de final de la Copa del Rei, que es disputa a Lloret de Mar del 22 al 25 de febrer. Abans, a 6:45, es podrà viure l'altre quart de final entre el Noia i l'Igualada. Els dos guanyadors s'enfrontaran dissabte a la semifinal a 6:45. Per divendres, 2 quarts de finals més, a 6:45 el Barça-Girona i a les 9 de la nit el Reus-Lleida. Els guanyadors s'enfronten a les 9 de la nit de dissabte a la segona semifinal, la gran final diumenge a les 8 del vespre. Els partits que es podran seguir des del Pavelló Municipal d'Esports, també retransmissió per Esport 3 i per Teledeporte. Posem d'aquesta manera el punt final al Lloret Esportiu d'aquest 19 de febrer. Els agraïm la companyia i que acabin i que passin una bona setmana. Gràcies.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò a Lloret Esportiu.